El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó on avui hi trobem tres novetats i a l'agenda, nova sessió de Circ Club.
A la secció 25 anys atrapats, parlarem d'un títol important estrenat aquest últim quart de segle. Avui, Camino a la Perdición.
També parlarem de llibres i pantalles. Us portem una novetat editorial sobre els grans estudis de Hollywood i una pel·lícula d'animació.
I en l'apartat d'actualitat presentarem un documental sobre una diva del cinema.
Acabarem amb el concurs on volíem saber com acostumàveu a mirar les pel·lícules, amb subtítols, versió original, doblades...
Doncs vinga, això ho esbrinarem al final del programa. Comencem amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia de la setmana es va saber a principis d'aquesta setmana i el titular dona a entendre que el succés va ser d'autèntica pel·lícula. Uh-huh. A Nova Orleans, 10 reclusos s'han escapat d'una presó, però per fugar-se, els 10 protagonistes van forçar una porta corredissa de la cel·la i després van arrencar un vàter i una pica per acabar fugint pel forat que hi va quedar.
La idea és tornar a recordar allò que la realitat supera la ficció, sobretot si tenim en compte que, a més, els fugitius van deixar constància escrita de la dificultat que van tenir a l'hora de fugir del centre amb una pintada que deia massa fàcil, ja, ja, ja. En fi, què us recomanem a partir de tot pregat? Doncs La fuga d'Alcatraz, estrenada l'any 1979 i dirigida per Don Siegel. La història d'un reclus que protagonitzarà la primera fugida de la presó d'alta seguretat de San Francisco. La podeu veure a Netflix, Rakuten, Prime Video i Apple TV.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin.
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
¿Caseó una reunión de seguridad? Fue hace solo 2 meses.
Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él. Si decide aceptar...
Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico.
¿Y cuál es su plan? Exactamente.
Obrim novetats amb la ja anunciada, que ja vàrem parlar-ne la setmana passada, que des de dijous es pot veure... Missió Impossible, Sentència Final, la vuitena i última entrega, diuen, d'aquesta franquícia, que ja s'ha pogut veure al Festival de Cannes. El mateix Cruise ha posat fi a una incògnita que no està clara, perquè el juliol de l'any passat va dir que encara n'hi hauria més, ara torna a dir que no, que és l'última. Suposo que tot dependrà també dels números de taquilla.
Com sempre.
Evidentment,
com
ja sempre. Que la primera va tenir algun entrebanc, perquè en principi s'havien de rodar les dues juntes, però degut a la pandèmia i altres problemes es va haver d'aturar el rodatge, per tant han encarit molt aquesta segona. La primera, tot i tenir una bona recaptació, no era l'esperada o no era la que volien, i per tant tot queda molt penjat i en l'aire.
Bé, sempre pensar que és el final d'una saga fa que hi hagi poder més gent que la vagi a veure. Llavors després veurem si continua o no, i també depèn del final que li facin.
Perquè la pregunta és, la continuació de la saga podria ser sense Tom Cruise?
Ai.
M'ho has contestat. Recordem-ho, aquesta saga va començar el 1996, ha omplert sales i ha estat una veritable escola d'entrenament i d'aprenentatge just per al protagonista Tom Cruise, per convertir-se en el que dèiem aquestes últimes setmanes una icona de l'heroi d'acció, d'aventura extrema. 169 minuts.
Habitual, ja sabeu que va per llarg.
Exacte.
Aquestes pel·lícules.
Pel·lícules d'aquestes que...
Heu d'anar-hi amb calma, amb temps i...
I còmodes.
Exacte.
El rodatge va tenir lloc al Regne Unit, a Malta, Sud-àfrica i Noruega, i l'argument ens presenta l'agent Ethan Hunt, que segueix lluitant per impedir que Gabriel controli el programa d'intel·ligència artificial conegut com Entity. I en el repartiment hi trobem a Tom Cruise, evidentment, i al seu costat Bing Rhames, Simon Pegg i Vanessa Kirby, entre molts altres. El director en aquesta entrega està Christopher McQuarrie, que també ha participat en l'escriptura del guió. Ell és autor de pel·lícules com Secuestro Infernal, Valkyria, Desconocidos, El Filo de Mañana, i ja va dirigir tres dels títols més de la saga de Missió Impossible, entre moltes altres.
¡A un peligroso experimento! ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
¡Qué abominable planeta tienes en el punto de mira!
¡Una estrella fugaz!
Necesito un amigo. Un mejor amigo.
¿Qué es eso?
¡Es muy mono y blandito!
Es tu responsabilidad, ¿entendido?
Te lo prometemos.
¡Bájate de ahí! Look like an
angel. No. ¡Contrólalo! ¿Qué haces? ¡Nada de perros en la mesa!
¿Seguro que es un perro?
¡Sí!
¡Ruff!
Doncs vinga, si Missió Impossible, Sentència Final, l'última part, la segona, és una pel·lícula esperada, aquesta també ho és pels petits de la casa, perquè ens arriba una pel·lícula que té fans entre els més petits i no tan petits. Estem parlant de Lilo and Stitch. És una nova versió d'aquest famós títol d'animació de l'any 2002, que ara el que han fet, com s'està fent amb tants altres productes de la Disney, és passar-ho amb imatge real, és a dir, fer una barreja d'imatge real amb animació, tal com es fa ara, que ja no és aquell Roger Rabbit primer que es va fer, sinó que la cosa ha canviat bastant. I, de fet, Disney és una tendència que té últimament, que és refer títols importants d'animació per portar-los a la pantalla en imatges reals. Ho va fer amb Ventafocs, amb La Bella i la Bèstia, amb Aladdin, amb Dumbo, Mulan, La Sirenita, Blancaneus, El Rei Lleó, en fi. I properament també, ja se sap que farà el mateix amb Baiana. L'argument ens presenta la història d'una nena hawaiana solitària i un extraterrestre fugitiu que l'ajudarà amb els problemes i tensions que hi ha a la seva família. En el repartiment tenim a Maya Kealoha, a Sydney Agundong, Hannah Waddingham i Billy Magnussen, entre d'altres. El director és Dean Fleischer-Kamp, que dirigeix la seva tercera pel·lícula després de Fraut i Marcel i La Concha con Zapatos.
No necesita un colegio especial. ¿Sabes? Ese crío es lo único que no puedo fastidiar.
Lo sé, es cierto. No puedes porque es perfecto.
Vosotros dos, iros a un hotel.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
Menudo genio. ¿Sabes que la palabra autismo viene del griego en tu propio mundo? No quiero que esté en su mundo, Nick. Yo le quiero en este mundo.
No he venido a pararte. Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas.
Te quiero.
¿Quién dice que los niños autistas no saben comunicarse?
I acabem les novetats amb una funció inesperada, una road movie dramàtica que té com a rerefons el tema de l'autisme i l'Asperger. La història ens presenta a Max i el seu fill Ezra, que escoltàvem amb aquest tall. Aquest nen té 11 anys, és autista, i la seva educació provoca constants discussions amb la que havia estat la exdona de Max i la mare d'aquesta criatura. Ell intenta forjar-se una carrera com a còmic i viu amb el seu pare, i quan el fill Ezra és expulsat una vegada més, perquè no és el primer cop, de l'escola, pare i fill agafen els trastos, marxen de casa de l'avi i emprenen un viatge que el que farà és permetre descobrir-se a ells mateixos un a l'altre. El repartiment: Bobby Cannavale, William Fitzgerald, Rose Byrne i Robert De Niro, entre d'altres, que evidentment Robert De Niro és a l'avi. El director és l'actor Tony Goulding, que compta ja amb una gran experiència en tasques de realitzador, amb una dotzena de títols, però a més també ha estat el director de molts episodis de sèries tan conegudes com Ella, Ley y Orden o Escàndal. I vist això, veiem com queda la cartellera, que és molt fàcil d'aprendre ràpidament. Tenim un sol doblet, que és Sorda, aquesta recuperació que tenim des de la setmana passada, i Conclave, que també ho és, una altra recuperació arran dels seus premis. I a les altres 7 sales, atenció, tenim 3 sales que tenen una còpia de Missió Impossible, Sentència Final, 2 sales que tenen Lilo i Stitch, una altra sala amb una funció inesperada i, per últim, l'única pel·lícula que arrosseguem de la setmana passada, Destino Final, Lazos de Sangre. Però hem d'afegir-hi també Thunderbolts, que farà doblet amb alguna de les sales de Missió Impossible. El millor, com sempre diem, és que consulteu la cartellera, perquè hi ha horaris que es modifiquen.
I tant. I afegiu també a l'agenda nova sessió de Cineclub amb la projecció de Morlé, de Jaime Rosales, una història d'amor juvenil on un grup de nois i noies de Morlé, una localitat de la Bretanya francesa, protagonitzen una història de vides reals, vides possibles i vides imaginades. És una reflexió al voltant de la naturalesa efímera de la memòria i dels seus relats possibles. La projecció es fa amb el col·lectiu d'ensenyants de la Garrotxa. Morlé la podeu veure avui mateix a 9:45 de la nit al Cine Olot. I per últim, recordar que dijous vinent, 29 de maig, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Una funció inesperada.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Anys atrapats.
I viatgem ara en el temps acompanyats d'aquesta sintonia del despertador de Bill Murray, que ens recorda, per una banda, el dia de la marmota,
sí,
però també que ens quedem atrapats a un any. Avui viatgem 23 anys enrere. Sessió contínua tenia en aquell moment només 2 anyets de vida.
Que joves, Jordi?
L'any 2002, com dèiem, fa 23 anys, s'estrenava Camino a la Perdición.
Connor, ¿hay algo que quieras contar respecto a lo de anoche? Quisiera pedir disculpas por lo ocurrido. Y sobre todo a ti, papá. 2 velatorios en un mes. ¿Qué puedo decir? Anoche perdimos a un buen hombre. ¿Creéis que es gracioso?
Segon llargmetratge del director Sam Mendes, el primer va ser American Beauty, recordem. És una pel·lícula impecable que crea tensió, entreteniment i situacions impredictibles. Tot un exemple de bon cinema negre.
El títol original, atenció a aquesta informació de la pel·lícula, és Camino a Perdición, que és el nom del poble del destí dels protagonistes. és una mostra més de les traduccions inversemblants a les que ens tenen acostumats al nostre país els responsables de distribució, perquè no té res a veure
res.
Anar a perdición, a un lloc que anar
Camino
a la perdición.
A la perdición. O sigui, no té res a veure.
El guió, hem de dir-ho també, que està basat en la novel·la gràfica de Max Allan Collins.
De fet, tota la història és un record, un flashback del fill d'un mafiós que mor en mans del seu cap, un temut assassí, el qui sempre havia considerat com un pare. Un argument al voltant de dos pares i dos fills i una mena de paràbola sobre la dificultat de comunicar-nos.
Quisiera trabajar para usted. Vaya, eso es muy interesante. Y a cambio que hiciera la vista gorda ante lo que tengo que hacer. ¿Y qué es? Matar a quien mató a mi familia. ¿Y un cadáver más va a cambiar algo? Es una buena propuesta, señor Nitti.
Sensacionals escenes d'obertura on coneixerem a la majoria dels personatges i anirem entenent els fils que els mouen a tots ells cap a un destí tràgic i ple de sang. Ja en aquests primers minuts s'anticipa el festival de muntatge i fotografia que va suposar Camino a la Perdición.
Un altre aspecte a destacar, la direcció d'actors i actrius. Paul Newman acabava de complir 77 anys i està senzillament perfecte amb un personatge entranyable i tendre, però també temut i sinistre. Al seu costat, Tom Hanks, Daniel Craig i Jude Law formen un equip de primera divisió amb unes caracteritzacions exemplars.
En la pel·lícula tot està explicat amb precisió, a vegades fins i tot massa evident, i els alts i baixos de la trama queden ben maquillats per una posada en escena molt meticulosa i detallada. Queda en la memòria sobretot la seqüència del tiroteig sota la pluja, suposant el clímax de la pel·lícula i també un exemple de treball magistral en la fotografia.
Un treball que juntament amb la pel·lícula va mereixer nombrosos reconeixements i finalment la nominació de Paul Newman als Globus d'Or i a l'Òscar a la millor fotografia per Conrad Telehall.
Sam Mendes venia d'arrasar els Oscars amb American Beauty, com hem dit, on els riscos de producció eren, evidentment, molt més evidents. Amb Camino a la Perdición, el director apostava per una història més pragmàtica i menys arriscada. I malgrat resultar un producte amb un acabat perfecte, sempre ens quedarà els dubtes, i més tenint en compte el nom del director, de si podia ser encara millor.
En tot cas, Camino a la Perdición és un magnífic exemple de bon cinema negre que ja ha complert 23 anys i nosaltres, des d'aquí, hem volgut recordar-lo.
Llibres de pantalla.
Parlem ara de dues recomanacions, la primera sobre un llibre de cinema per llegir, la segona sobre una pel·lícula per veure des de casa.
Doncs vinga, pel que fa al llibre, parlem de Los Estudios de Hollywood, una aproximació molt detallada a què eren, això, els estils dels grans estudis de cinema en l'època daurada d'aquest art. L'autor és Ethan Mordden, que ens presenta l'evolució precisament d'aquests petits imperis que dèiem creadors de somnis i els situa entre 1929 i 1948, aquesta època daurada, i que, a més, cada segell, cada marca, cada estudi va contribuir des de diversos aspectes a fer més gran el cinema. Us posaré alguns exemples. Per exemple, la Paramount, Adolf Zukor, deixava plena llibertat als seus directors, que eren els que tenien molt el nom en primera plana. Per altra part, la Metro-Goldwyn-Mayer, el rei era el productor i l'èxit es basava en els fitxatges, com els equips de futbol avui en dia, amb qui tenia els millors actors i actrius per les seves pel·lícules. La Warner Brothers era famosa per la seva immediatesa a l'hora de fer projectes, qualsevol cosa li posava la banya i ràpidament,
i ho tirava endavant.
I ràpidament ho tirava, i en canvi la Fox era molt més conservadora, més lenta. La RKO era oberta a tota mena d'aventures.
Coses estranyes cap allà.
Sí, s'atrevia a tot i donava carta blanca a molts projectes interessants. I per últim, evidentment, la Universal, que possiblement, estadísticament, és el monstre de la indústria de Hollywood i que ha donat els millors títols de tota la història. Aprofita l'autor amb aquest relat també a fer un repàs en el lloc, que és Hollywood, però també a un moment de la història dels Estats Units plena de notícies, incidents i anècdotes. Recordem-ho, Los Estudios de Hollywood l'ha editat Cool Books i el podeu trobar per 20 euros i 90 cèntims.
I la segona recomanació ens ve de la mà d'una pel·lícula d'animació de la que ja n'hem parlat en els darrers mesos.
I molt.
Sí, ens referim a Flow, aquesta producció de Letònia dirigida per Gins Zivalodis, que va guanyar el premi a millor pel·lícula d'animació als Òscar, als Globus d'Or, als Premis César i als Premis de Cinema Europeu, i que ens presenta, recordareu, la història d'un gat que desperta en un món cobert d'aigua i on la raça humana aparentment ha desaparegut. Buscarà refugi en un vaixell on, allà, no estarà sol, sinó que compartirà viatge amb altres animals. És una pel·lícula que hem estat parlant que a nivell també de dibuix gràfic és molt especial.
Sense diàlegs.
Correcte, i per tant d'aquelles diferents producte per veure i que ara precisament ja podeu veure a Filmin.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, ara en l'actualitat parlem d'una cosa que a mi em fa veritable il·lusió, perquè sempre és bona notícia el que s'explori, que s'intenti estudiar, entrar en temes que siguin una mica desconeguts o que no siguin de tant coneixement general de grans noms de la història del cinema. Ara tenim l'oportunitat de comprovar-ho amb l'estrena d'un documental que s'estrenarà properament i que posa en relleu aspectes aparentment desconeguts d'una de les grans divas de la història del setè art, com és Greta Garbo.
Sí, senyor.
La senyora Garbo. De fet, Garbo sempre l'havia embotat una aura de misteri, de glamour, que sobretot va fer que el públic conegués molt poquetes coses de la seva vida privada.
Això no sempre passa, perquè a més aura, més ganes de conèixer, i a vegades més coses acaben apareixent, siguin certes
misteris,
o no.
Exacte. Doncs bé, avui la seva figura continua sent enigmàtica, és un perfil intrigant, però hi ha un documental que tracta de donar llum a tot això. El documental és Garbo, on vas anar?, dirigit per la britànica Lorna Tucker, i que mostrarà el costat, diríem, més afectuós, amistós o tendre de la Garbo, i ho farà a partir d'imatges, això és interessant, que mai abans havien sigut vistes d'aquesta famosa actriu.
De fet, segons informa el The Guardian, la diva de Hollywood era, darrere les càmeres, una dona riallera, bromista, molt lluny d'aquella aparença d'estrella seriosa i altiva que tenia davant de les càmeres o en aquells actes que, evidentment, i en el seu moment, doncs, havia d'anar. No? Aquella imatge pública que la gent per la qual la gent la coneixia. La directora de la pel·lícula ha explicat que és veritat que l'actriu defensava la privadesa per poder viure la seva vida, però afegeix, aquest fet no treu que en els rodatges i en el seu dia a dia la dona més famosa d'aquell moment era també una dona normal, com totes
com
les altres. En el documental veurem doncs imatges inèdites cedides per amics suecs de la Garbo. Tindrem accés a cartes del nebot net de l'actriu Scott Risfield, que ha agraït la creació d'aquest documental i per tant també hi ha participat.
Crec que més de 200 cartes que es van escriure i que, per tant, han pogut treure informació que abans no es coneixia.
Totes aquestes coses que ara ja no es fan i no ens queden,
Exacte.
Aquestes cartes escrites. Amb aquest treball, la directora vol deixar constància de la importància que també tenen alguns mitjans, allò que ara dèiem, a l'hora de donar una imatge pública de les persones que, per la seva notorietat, no, necessiten també preservar alguns aspectes de la seva vida privada. El documental Garbo, on vas anar? S'estrenarà aquest mateix any a les sales de cinema.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs abans de regalar entrades, us avancem cap al proper programa. Tindrem un nou capítol de l'entrega de la música del cinema.
I anem ara a regalar entrades. Recordeu, com us hem dit a l'entrada del programa, la pregunta de la setmana passada, que era com acostumàveu a mirar les pel·lícules, si en versió original, si doblades amb subtítols, si amb el mateix idioma de la còpia per aprendre o practicar anglès o francès o altres idiomes.
Doncs mira, hem rebut més de 40 respostes, evidentment encertades. És veritat que els oients, hi ha molts oients que diuen que el fet de llegir, per exemple, quan hi ha subtítols, costa, perquè o llegeixes o mires la pel·lícula. Hi ha qui aprofita per aprendre idiomes, hi ha qui prefereix centrar-se més en tota la història i, per tant, doblada l'entén millor, evidentment, i, en fi, cadascú...
Que això de veure pel·lícules subtitulades és com anar en bicicleta i altres coses, eh? S'aprèn amb el palàntica. Perquè quan t'hi acostumes, realment valores molt poder sentir la veu,
original dels actors. Sobretot quan hi ha, a vegades ho hem comentat, quan hi ha papers d'aquests en el que és molt important la interpretació, per accents, etc. No, maneres de parlar, quan es fan biòpics i diu, ostres, que clavava l'accent, clar, aquí evidentment depèn llavors ja del doblador o dobladora que,
de torn
que li hagi tocat. Doncs bé, de totes les respostes s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Maria Teresa Puigverd, que ens diu, doblades en català o castellà, perquè si llegeixo no la puc mirar, i al revés.
I anem per la pregunta de la setmana. Amb motiu o amb excusa de l'estrena de Missió Impossible, volem saber quina pel·lícula ha estat per vosaltres una missió impossible de veure, per qualsevol motiu.
Poden haver-hi mil motius, eh? O perquè voleu anar-hi i no vau poder, o perquè ho heu intentat i sempre passen coses, o perquè heu començat i mai l'acabeu, us adormiu, no ho sé, pot haver-hi mil coses.
I per què, exacte.
Per tant, ens ho expliqueu i ens envieu les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Doncs fins aquí una nova edició de Sessió Contínua. Per nosaltres, una missió impossible seria no venir aquí un divendres a explicar coses de cinema en aquest programa de Ràdio Olot.
I tant que sí. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Adéu-siau.